RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A bona part de Catalunya existeix des de fa anys una evident hispanofòbia, és a dir, odi cap a tot el que ve de la resta d'Espanya. Un greu problema que ha anat a més en els últims anys, tal i com ho denuncia l'últim informe de l'Observatori Cívic de la Violència Política a Catalunya, que us explicarem en aquest informatiu. L'informe del que ara us donem més detalls explica com es redueixen els actes violents a Catalunya. Dels 380 incidents registrats el 2020 i dels 351 en 2021, es passa 155 al passat 2022. L'estudi diu que aquest any, el 2022, ha estat alhora un any de continuïtat i de canvi. D'una banda, es manté el fenomen de la violència política i odi ideològic com un element constant, recurrent i sistemàtic en el panorama polític català. I al mateix temps es continua assenyalant a tot aquell que s'oposa al discurs hegemònic del nacionalisme. El document també subratlla que es continua assetjant a partits polítics, entitats cíviques i particulars que planten cara o qüestionen aquest poder. Alerta del creixement del discurs d'odi ideològic i la hispanofòbia de la mà de la connivència del poder polític i encoratjat des de xarxes socials i també des d'alguns mitjans de comunicació. D'altra banda, s'ha produït un descens significatiu en el volum d'incidents reduïts a menys de la meitat. Hi ha un descens del nombre d'incidents de violència de carrer i un pes cada vegada major de les xarxes socials i els mitjans de comunicació com el focus de la intransigència basades en l'odi ideològic i cap a tot el que associa amb Espanya. La violència política i d'odi ideològic continuen sent una qüestió de primera magnitud no sols per a Catalunya i els catalans sinó per a tota Espanya i també pel futur de la nostra democràcia. Es pot afirmar de manera rotunda i contundent que la violència política a Catalunya en 2022 va ser exclusivament independentista i si tenim en compte el total de registres històrics dels últims 4 anys podem afirmar que els actes de violència política antiindependentista són absolutament residuals a tota Catalunya. Bona tarda, soc Carlos Losada i com cada dia en aquests moments rebem a la Mar Puerto. Mar, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Amb ella tenim els titulars més importants d'aquest matí de dilluns. Endavant.
Doncs comencem parlant de política perquè hem sabut que Nacho Martín Blanco serà en cap de llista del PP per Barcelona. Martín Blanco va abandonar Ciutadans dijous passat, assegurant que havia perdut l'esperança en la capacitat i viabilitat de la formació liberal. I per la seva banda, Pere Lluís Huguet Tous, Dante Pérez i Concepció Baray encapçalaran també les llistes del PP a Tarragona, Lleida i Girona. A tot això, avui dilluns, l'Escola Badruna de Girona hem de dir que ha suspès un acte de la Fundació Princesa de Girona després de rebre queixes i que es convoqués una protesta. La coordinadora s'ha concentrat davant del centre i ha assegurat que la cancel·lació és una nova victòria contra la monarquia. D'altra banda, informar que s'ha decretat presó provisional per 12 dels 28 detinguts dels casuals de Catalunya que els Mossos d'Esquadra descriuen com la facció més violenta dels boixos nois seguidors del Futbol Club Barcelona per diversos delictes. Tot plegat en una investigació que va començar arran d'una sala a un bar amb seguidors del Real Club Deportivo Espanyol. I un jutge ha decretat també l'ingrés a presó per 2 dels 3 acusats de robar un rellotge de luxe valorat en 500.000 euros a un home quan sortia d'un restaurant a Barcelona. Els agents van recuperar el rellotge sostret, el qual ja ha estat retornat al seu propietari i també van intervenir la moto utilitzada per cometre el robatori. Informem ara de que Catalunya serà regió mundial de la gastronomia el 2025. El govern destinarà 9 milions d'euros per iniciatives que posin en valor el potencial del país com a referent enogastronòmic. I acabem també avui destacant que l'aeroport de Girona ha rebut 122.900 passatgers al maig i s'ha quedat gairebé un 25% per sota dels d'ara fa un any. A tot això, els aterratges i enlairaments d'aeronaus han caigut un 33% en comparació amb el maig del 2022.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dilluns, amb un matí de temps tranquil, però com quasi bé cada dia, a partir del migdia, el cel ha tornat a tapar-se i a la tarda cauran xàfecs i ruixats que seran forts al Pirineu, Prepirineu i comarques de l'interior de Girona que a última hora de la tarda s'estendran al peritoral i a la Catalunya central. No es descarta algun aiguat o pedregada amb temperatures que es veuen avui entre els 28 i els 32 graus. Moment ja de saber com se circula per la xarxa viària, com cada dia t'ho explica l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim encara algunes aturades a comentar, per exemple, sobretot a la Pota Nord, a la B20, on hi ha cues des de Santa Coloma, ja tocant la zona de Montigalà, fins al nus de la Trinitat. De fet, a la Ronda Dalt, a l'inici, entre el nus i Trinitat, hi ha lentitud amb retencions per una possible incidència en aquest punt de la Ronda, just a l'inici i en sentit Llobregat. A banda d'aquesta zona, també, en aquest cas de la Ronda Litoral, la zona de Bon Pastor al Nus, en Sati Besòs, a banda d'aquesta zona, com dèiem, tenim en general força calma. Hi ha algunes incidències, però, com el cas de l'autovia 2, on hi ha un carrer tallat per un vehicle variat a l'altura de Sant Vicent dels Horts, sobretot prudència, a l'hora de passar per aquest punt, i passa el mateix a l'autopista P7, per on ha variat a l'altura de Sarrià de Ter, i en sentit sud hi ha un carrer tallat. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts, 2:45, la inclusió de la Conselleria d'Acció Climàtica, de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, a les llistes d'Esquerra a les eleccions generals del 23 de juliol ha estat l'excusa perfecta perquè Pere Aragonès hagi fet una remodelació de govern fent fora dos dels consellers més qüestionats, Juli Fernández, de Territori, i González Cambray, Educació. Un d'aquests, més que qüestionat, jo diria que està cremat o sucarrimat. El parlo del titular d'Educació, González Cambray, que se'l recordarà per posar en peu de guerra permanent a tot el sector educatiu, ja siguin mestres, pares i mares, negar-se també a complir sentències perquè el castellà sigui llengua vehicular i fer mans i mànigues per expulsar aquesta llengua del sistema educatiu català. De Juli Fernández, de Territori, di que ha passat amb més pena que glòria i se'l recordarà per oposar-se a la construcció de la B40, una via important per millorar els fluxos de trànsit del Baix Llobregat i del Vallès, així com millorar també el desenvolupament econòmic i empresarial d'aquestes dues comarques. Yolanda Canales, es deia relleu tant per Jordà com per González i també Fernández?
Sí, David Mascort, fins ara secretari general del Departament d'Acció Climàtica, substitueix a Teresa Jordà. I una veterana d'Esquerra, Anna Simó, serà la nova responsable d'Educació, mentre que Esther Capella serà la nova consellera de Política Territorial. El relleu de Jordà estava cantat perquè va a la llista d'Esquerra al Congrés. És la número 2 de Gabriel Rufián. Però el president de la Generalitat ha aprofitat per fer fora Josep González Cambray, que durant el temps que ha estat al capdavant de la Conselleria d'Educació ha aconseguit enfrontar-se a tothom. Pares, mestres, sindicats, estudiants i, per suposat, també els defensors del bilingüisme per la seva política en contra del castellà. I en el cas de Juli Fernández, no semblava disposat a passar pel tràngol d'acceptar una infraestructura com la B40 a la que sempre s'hi havia oposat. Sigui com sigui, Aragonès ha agraït la feina dels dos exconsellers, però això sí, reconeix que l'objectiu dels canvis és agafar embranzida per aguantar fins al final de la legislatura.
Aquests canvis estan formulats, doncs, amb la planificació de que les eleccions al Parlament de Catalunya siguin al febrer del 2025 i que, per tant, es pugui completar una legislatura sencera. L'estabilitat és imprescindible per poder donar resposta als reptes que té la nostra societat.
En el capítol de reaccions, des del PSC, Alicia Romero diu que aquesta remodelació és només un pedaç que allarga l'agonia d'un executiu que no té projecte. Des de Ciutadans i des del PP coincideixen en que d'aquesta forma Esquerra en particular, però l'independentisme en general, intenta rearmar-se de cara als propers mesos. I els comuns veuen en la remodelació del govern una rectificació en diferit d'unes polítiques que no han funcionat. Per cert, Aragonès, a més d'anunciar els canvis de govern, ha aprofitat la seva compareixença per mostrar-se a favor de que els partits amb representació a l'Ajuntament de Ripoll arribin a un acord per deixar fora del govern municipal Aliança Catalana. Segons Aragonès, les posicions extremes i especialment d'extrema dreta han d'aturar-se tot arreu.
Per ser també sobre Ripoll i el seu futur ajuntament, estem parlant avui a COPE Catalunya i Andorra, i és que la victòria de la candidata d'Aliança Catalana, la cap de llista Sílvia Orriols, ha aixecat una polseguera més mediàtica i partidista que no pas entre els ciutadans de Ripoll. I és que els ripollesos van fer costat de manera majoritària a la candidatura de l'Oriols, que va començar a agafar força arran dels atemptats, recordem-ho, a les Rambles i Cambrils de l'any 2017, amb autors nascuts a Ripoll i radicalitzats per l'imam d'aquesta població. La proposta política de Sílvia Orriols i Aliança Catalana va néixer amb dos ítems: stop a la immigració descontrolada i a favor de la independència de Catalunya. Aquests missatges i el fenomen de Sílvia Orriols les hem analitzat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb el politòleg de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Què us ha dit, Sergi Tor?
Doncs Xavier Torrents enquadra el discurs d'Aliança Catalana a la nova extrema dreta europea. El professor alerta que les mesures plantejades per la formació política de Sílvia Orriols són populistes, perquè a grans problemes socials actuals promet una solució fàcil, coneixedors que no se podrà executar.
Amb un discurs
ultranacionalista, amb un discurs ple de racisme, de xenofòbia en contra, sobretot, però no només, de les persones migrants, i amb un, diguem-ne, relat populista que diu coses senzilles i simples, però que després no es podrien implementar en polítiques públiques.
Frenem la immigració, independentistes i en català. Lemes de campanya d'Aliança Catalana que afirma que hi ha un greuge comparatiu amb les ajudes públiques que beneficia la immigració. El passat 28 de maig, un 30% dels votants de Ripoll, en total 1.401 vot, van optar per Aliança Catalana. La formació també es va presentar als ajuntaments de Manlleu i Ribera d'Ondara, on va obtenir un regidor. La figura política de Sílvia Orriols analitzada i estudiada. Per Ramon Torrents, el seu discurs té similituds amb el de Meloni a Itàlia, Le Pen a França i Abascal.
Una mica podríem dir que Sílvia Orriols, que és la líder de l'extrema dreta catalanista a Ripoll, doncs fa un discurs més semblant a aquesta nova extrema dreta. Per això sembla que no ho és. Ella mateixa, fins i tot, nega que ho sigui, però els professionals ho han de dir, ho han d'analitzar pel seu nom. Sí, és una extrema dreta.
I la incertesa si aquest dissabte Sílvia Orriol serà alcaldessa de Ripoll. Tot depèn ara dels tres regidors de Junts. El pacte ja oficial en d'Esquerra Republicana, PSC i CUP iguala els sis regidors d'Aliança Catalana. Si Junts s'afegeix amb aquest pacte, hi haurà majoria absoluta pel candidat proposat. Si no ho fa, Sílvia Orriol serà l'alcaldessa per ser la llista més votada. Per tant, les pròximes hores i dies a clausa per la governabilitat de l'Ajuntament de Ripoll.
Saludem ara la senyora Sílvia Orriols, que és la guanyadora de les eleccions municipals a Ripoll, amb la candidatura Aliança Catalana. Senyora Orriols, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Hola, bon dia, sí.
Molt bé, aviam, et veus ja alcaldessa dissabte que ve o creus que finalment hi haurà, com allò es diu habitualment, un cordó sanitari per tombar la voluntat popular de la gent de Ripoll que et van votar com a alcaldessa? Quina fotografia pots fer a dia d'avui, a dilluns?
Sí, bé, jo penso que doncs, ja estan ultimant aquest cordó sanitari en contra dels 1.401 ripollesos que ens van fer confiança i que, per tant, no ens deixaran doncs, assolir la batllia de Ripoll.
Que passa que és un cordó sanitari una mica heterogeni, no? Vull dir, és una amalgama per deixar-te arraconada, no?
Sí, sí, ja ho van fer fa 4 anys. Evidentment, el nostre discurs fa nosa a tota aquesta casta política i, per tant, doncs, s'agrupen tots per anar en contra del seu propi poble.
Ja. Si finalment arribes a ser alcaldessa, cosa que ho veus complicada pel que m'estàs dient hores d'ara, encara hagués canviat Ripoll a partir del dia 19 o dia 20 de juny, Sílvia?
La nostra intenció era clarament doncs, aturar aquesta degradació i aquesta decadència que patim, deixar doncs, de rebre aquesta immigració descontrolada que estem rebent i deixar de subvencionar-la a través del Consorci de Benestar Social i auditar i controlar el cens per evitar doncs, totes aquestes astúcies que fan servir els col·lectius immigrants per tal de beneficiar-se injustament de les ajudes socials que hi ha a aquest país.
Políticament, com et definiries, Sílvia? I també com et definiries tu i com definiries l'Aliança Catalana? Perquè de vosaltres i de tu s'ha dit moltíssimes coses, s'ha dit pràcticament de tot, des de feixistes fins a ser una formació d'extrema dreta. Aviam, explica'ns una mica als nostres oients com
sí,
et defineix...
hi ha hagut un interès claríssim d'etiquetar-nos per difamar-nos, però la realitat és que som persones assenyades i de sentit comú, que som nacionalistes, que no som extremistes en absolut, sinó que al contrari combatem l'extremisme de certs col·lectius, com per exemple l'islamisme que ens ha instal·lat a la nostra vila, i que, per tant, doncs, no tenim res ni d'extremistes, ni d'ultres, ni de res de tot això que s'està dient.
Aquests últims dies hem escoltat, hem llegit que alguns membres de la comunitat musulmana de Ripoll han dit públicament que tenen por i fins i tot es preguntaven si hauríem de marxar de Ripoll. Sílvia, què els hi diries tu a aquesta gent?
Jo els hi diria que no facin la víctima quan no tenen res de victimisme, perquè si algú ha passat por a Ripoll no és la comunitat musulmana, sinó que som els ripollesos, que ens han deixat abandonats de la mà de Déu, que ens han obligat a conviure als mateixos blocs i a passejar pels mateixos carrers que individus que eren dins la mesquita quan es cridava a matar europeus, i que ningú ha fet absolutament res per protegir-nos, i que, per tant, ara no vagin de víctimes, perquè no és cert.
Ja. Tu, els que sí, estàs en contra de immigració, podríem dir, massiva i irregular, no? És a dir, que s'acabi aquest canvi qui pugui, qui a hores d'ara, però per això, des d'un ajuntament, tu creus que es pot aturar, Sílvia?
Evidentment no tenim competències per regular qui entra i qui no entra, però sí que podem frenar l'efecte crida, doncs controlant això, les ajudes que es donen des de benestar social i els empadronaments, sobretot els empadronaments. Tothom que vingui a empadronar-se amb el visat caducat, doncs no ha de poder tenir accés al nostre cens, i a més ha de ser denunciat a les autoritats perquè se'l deporti.
Sílvia, tu preveus un ple el pròxim dissabte mogudet a Ripoll?
Bé, sí, ja s'ha convocat una concentració en contra nostra. També hi ha hagut alguns vilatans que ens han dit que ens vindrien a donar suport, per tant, és previsible, doncs, que a la plaça hi haurà ambient, però en qualsevol cas, passi el que passi, i ens deixin o no ens deixin governar, nosaltres doncs ens mantindrem fidels al nostre programa electoral i al compromís que hem assolit amb els nostres votants.
Vull dir que no tirareu la tovallola i estareu dins de l'Ajuntament, tot i que al final us hagueu de quedar a l'oposició, no?
Nosaltres sempre al peu del canó per defensar els drets i interessos dels ripollesos.
Molt bé, doncs hem escoltat les opinions de la Sílvia Oriols, guanyadora de les municipals a Ripoll el passat 28 de maig amb la candidatura Aliança Catalana. Dissabte hi ha la constitució dels ajuntaments, si tot sembla apuntar pel que ens deia la Sílvia, doncs que tot i haver guanyat les eleccions haurà de passar a l'oposició en un ple que es preveu mogudet. Sílvia Oriols, moltíssimes gràcies per estar aquest migdia amb nosaltres. Bona tarda i moltíssima sort, eh?
A vosaltres, molt agraïda. Nobody loves me.
Doncs deixem Ripoll, a la comarca gironina del Ripollès. Tornem a la més propera ciutat de Barcelona, des d'on us estem explicant tot el que ha passat aquest matí d'interès per Catalunya i per Andorra, explicant-vos que els delictes d'odi doncs baixen a Catalunya, però es dispara el que s'anomena hispanofòbia. Això recull l'últim informe de l'Observatori Cívic de la Violència Política a Catalunya que s'acaba de fer públic. Dos aspectes a destacar. Primer, una dada. L'any passat es van comptabilitzar un total de 155 successos enfront dels 351 de l'any 2021. I una lamentable realitat. La meitat dels incidents registrats estan vinculats a tot el que representa Espanya o al fet de sentir-se espanyol. Yolanda Canal.
Segons les dades de l'Observatori, els incidents amb un contingut hispanòfob han passat de representar un 30% en els anys anteriors a suposar una mica més de la meitat del total de casos registrats. De fet, s'han comptabilitzat 80 sobre 155 incidents d'aquest tipus. Carlos Silva, coordinador de l'estudi, diu que en aquest punt juguen un paper important les xarxes socials i sovint els missatges hispanòfobs estan promocionats des dels mitjans de comunicació públics.
Una hispanofòbia present en las redes sociales y sobre todo difundida y promovida desde los medios de comunicación públicos catalanes, lo que para nosotros es un elemento de especial gravedad.
L'any passat es van registrar a Catalunya 155 incidents de caràcter polític, una mica menys a la meitat dels que es van registrar el 2021, que van ser 351, o del 2020. Llavors es van produir 380. Ara bé, Silva diu que aquesta reducció no és voluntària per part de l'independentisme, sinó que es correspon amb les estratègies i moments polítics del nacionalisme governant. Què vol dir això? Que els pactes, almenys fins ara, d'Esquerra amb el govern central han tingut un efecte balsàmic. Per això Silva diu que si la situació canvia, poden tornar a produir-se més actes violents a Catalunya, encara que aquest no sigui pròpiament l'objectiu del govern català.
Pensamos que esta correlación apunta que en cualquier momento en que el nacionalismo gobernante y el independentismo necesite reforzar su posición frente al gobierno de la nación, estos fenómenos son susceptibles de volver a aparecer en las calles de Cataluña y de reaparecer con la misma brutalidad e intensidad con la que los vimos en los años anteriores.
L'estudi també recull que la pràctica totalitat dels autors d'aquest tipus de violència són persones afins a l'independentisme. I és més, també han augmentat els actes de violència d'independentistes sobre altres independentistes, una mostra, diu, de les tensions internes que hi ha al moviment.
Aquest és el moment de major acceptació del projecte europeu i el de major interès pel que passa a les institucions europees. Són paraules del cap de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera, en referència a una enquesta sobre el que pensen i el que demanen els ciutadans europeus de les seves institucions. Joaquín Soneira.
Un estudi recent del Parlament Europeu apunta que els ciutadans demanen que les institucions europees defensin la democràcia i la pau i que l'interès pel que passa a aquestes institucions ha crescut, tal com ha explicat el programa Converses Sergi Barrera, director de l'oficina del Parlament Europeu en Barcelona.
Per primer cop ens trobàvem amb la major acceptació del projecte europeu, major interès pel que passa a les institucions europees i, bé, i sobretot com a major preocupació quan se li deia que, quin és el valor que creu que han de defensar les institucions europees, et diuen la democràcia. I això no s'ho havien trobat mai abans. I què voleu? Defensar la pau.
Situacions com el Brexit, la Covid i l'invasió d'Ucraïna per part de Rússia han servit per fer valdre el paper de la Unió Europea. Barrera creu que estem en el moment de millor acceptació del projecte europeu per part dels ciutadans.
Però la realitat és que ens hem trobat que estem en aquesta novena legislatura del Parlament Europeu i jo la defineixo com la legislatura de la presa de consciència de la importància de la Unió Europea. No?
De cara a les eleccions europees de l'any vinent, el director de l'oficina del Parlament Europeu considera que serà interessant i significatiu el comportament dels països més propers a la guerra ucraïna.
M'interessarà molt veure els països de l'est que sovint acostumen a votar menys a les eleccions en general, però eleccions europees particularment, veure quina és la participació, perquè ells són els que tenen més a prop la invasió russa d'Ucraïna.
Barrera ha destacat també la importància de la presidència espanyola de la Unió Europea, que comença l'1 de juliol.
I arriba el moment de fer, com cada dia, una aturada per a la publicitat i després us parlarem d'una important tasca la que fa la Fundació CRAM en matèria de recuperació de la fauna marina que està en perill.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combibeco Total Neofrost Dual Cooling por 939 euros.
Recuerda, solo en El Corte Inglés hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
El próximo martes, disfruta de La Linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se unirá a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en La Linterna, el próximo martes con Cepsa, liderando la transición energética.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest dilluns estem atensant la tasca que en matèria de recuperació de la fauna marina que està en perill d'extinció fa la Fundació CRAM. Ho fem amb la fotografia de 4 tortugues marines salvades per la Fundació i alliberades fa uns dies a la platja del Prat. Marc Pueto, explica'ns com ha estat aquest alliberament.
Doncs aquest retorn s'ha celebrat amb una gran festa familiar que ha plegat milers de persones. Un retorn que ha desfermat l'eufòria entre el públic, que ha seguit l'alliberament amb emoció i que també s'ha seguit amb entusiasme entre els més petits, els quals han pogut gaudir de tot un seguit d'activitats relacionades amb la conscienciació i la conservació marina. De fet, nosaltres hem parlat amb la responsable de comunicació de la Fundació, la Montse Pal, sobre l'estat en el que es trobaven aquestes tortugues, en molts casos afectades pels plàstics que els malmet el seu sistema immune i les fa susceptibles de quedar lligades accidentalment.
Eren 4 tortugues marines, totes 4 van
ingressar al centre per capturar accidental i es van recuperar de diferents patologies, des de, per exemple, el síndrome descompressiu, que és una de les patologies més freqüents amb les que ens trobem, i diverses d'elles també van defecar plàstics en els seus dies d'ingrés. Per tant, també veiem aquí de manera molt directa al centre com la contaminació afecta a aquests animals.
I és que el motiu principal d'ingrés és precisament la captura accidental. Els pescadors els avisen i aquest és el procés que segueixen des del moment que se'ls notifica.
Els pescadors ens avisa de que ha capturat una tortuga i nosaltres preparem la furgoneta de rescat amb tot el que necessitem i baixem al port en qüestió. Just en el moment que el pescador arriba amb la seva embarcació, nosaltres els estem esperant, agafem la tortuga i fem una primera valoració en el cas que necessiti algun tipus d'emergència en aquell mateix moment. I si veiem que tot està bé, fiquem de nou a la furgoneta i la portem aquí al centre de recuperació. Llavors comença tota l'exploració i de diferents proves mèdiques per saber què li passa i per si poder crear un tractament del que necessita.
A tot això, un fet curiós també és que els pescadors els hi posen noms. En aquest cas, la més veterana ha sigut l'Amparo, de 29 quilos, i ha estat la primera tortuga a poder tornar a nedar a mar obert.
Eren l'Amparo, la Tecla, la Catalina i la Canareva. Hi havia dos que eren més grosses, que estaven al voltant entre els 20 i els 30 quilos, i altres dos eren més petitones, a partir dels 10 quilos. O sigui que hi havia una mica de tot.
En definitiva, doncs, destacar la bona feina que fan a la Fundació CRAM, on la taxa de recuperació majoritàriament és bona, i conscienciar també a tothom d'aquesta cura i d'aquesta conservació marina per tots els animals que hi viuen.
Connectar joves universitaris amb empreses i institucions de l'àrea metropolitana. Aquest és l'objectiu del programa Innobus, que amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona vol fomentar la innovació, permetent als joves tenir un primer contacte amb el sector empresarial. Els participants visiten diferents empreses on reben xerrades inspiradores. L'Innobus ja porta una setmana de recorregut i aquest divendres hi ha la gala final on es coneixerà la proposta guanyadora de l'actual edició. La de l'any passat la va guanyar el Daniel, que ha explicat la seva experiència a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra. Joan Guant l'escoltada.
El Daniel és un jove de 25 anys graduat en màrqueting i comunicació. Quan va acabar la carrera es va adonar que volia buscar gent emprenedora per començar diferents projectes. Aquí va ser quan va trobar Innobus, l'empresa que organitza rutes per apropar el talent jove a les diferents empreses de sectors molt amplis. El Daniel s'hi va apuntar amb un objectiu molt clar, buscar gent amb els mateixos interessos.
Al principi de tot ja em vaig apuntar a l'Innobus perquè estava buscant gent una miqueta emprenedora, com jo, que volguessin doncs, començar a muntar nous projectes i idees, i al final vaig anar allà a intentar això, buscar gent.
Una vegada inicien el trajecte, les diferents empreses els ensenyen les seves maneres de treballar i els fan xerrades sobre els negocis per tal de conèixer noves metodologies, sempre acompanyats de l'empresa Innobaix.
L'Innobus era perfecte perquè al final el que estava fent era pues, anar a diferents empreses, veure el seu model de negoci, veure com treballen ells i a sobre fent-les a la mà de gent que està dintre del sector de la innovació i que em poden ajudar, que ens anaven donant suport, ens anaven comentant.
El Daniel va ser el guanyador de l'edició del 2022 i des de fa uns mesos ha estat capaç de crear la seva pròpia empresa de màrqueting, Elemento Agency.
I ara ens escolta la Natàlia Mir, que és la directora d'Innobaix, un interessantíssim projecte per apropar empreses i joves universitaris ja graduats, com és el cas del Daniel, que acabem d'escoltar fa uns minuts. Natàlia, molt bona tarda, gràcies, eh?
Hola, bona tarda.
Aviam, explica'ns una mica com sorgeix el projecte Innobaix i quin és el perfil dels universitaris que participen en aquesta edició, la d'enguany.
Doncs mira, Innobaix és l'agència d'innovació del Baix Llobregat i l'Hospitalet, actualment en Bota Metropolitana, i ens dediquem sempre a fer créixer el teixit empresarial del territori. Neix un programa que es diu Innobus, que serà la 8a edició, l'edició d'enguany. Pel Covid la vam haver d'aturar just abans d'arrencar motor. I més amb la idea de fomentar el talent jove que tenim, de que els nois i noies no hagin de marxar i que les empreses doncs els captin, no? Els puguin veure. Els puguin veure també amb acció, perquè al final el que estem fent és posar doncs, sobre l'escenari aquests equips multidisciplinars que es formen, doncs per generar idees disruptives, innovadores, una sèrie d'empreses molt potents.
M'imagino que seleccioneu uns quants candidats, ara em diràs quants són, els poseu en un autobús, aquest Innobus, i què passa després, aviam?
Doncs mira, primer de tot fem una selecció, intentant tenir una bona massa crítica, Sí, els fem un parell de preguntes, no?, per saber, doncs, per poder pujar en aquest autocar. Ja tenim, doncs, disposem d'aquestes 40 places, doncs, per tenir, doncs, molt de talent, no? Els pugem, els fem durant dues setmanes una ruta molt innovadora. La ruta d'enguany, doncs, té 4 reptes i unes tantes parades, moltes parades arreu, no?, en temes d'innovació. Avui, per exemple, és al Port de Barcelona, sobre la golondrina, on el tècnic de Medi Ambient, doncs, ens explica el tema dels flotantes marines de plàstics. Després anem al The Factory, al Consorci de la Zona Franca. Això, per exemple, avui, eh? Puja també, doncs, el que seria l'Àlex Ramírez, que és un enginyer de Google, i ens fa un speech. Vull dir que aquesta ruta està composada de 4 línies que li diem: una sèrie de reptes, empreses que li són reptes, l'altra sèrie d'empreses que anem a visitar, com a temes d'inspiració, on ens ensenyen, no?, les seves intríngulis i com funciona, doncs, una fàbrica, un magatzem, doncs, tot, clar, penseu que són nois i noies que a vegades no tenen, tenen molts estudis, però no tenen l'experiència laboral, amb la qual cosa, que veiem que és bo, doncs, en relleu, doncs, que coneguin, no?
Clar.
Que funciona per dintre.
I, Natàlia, un cop s'acaba l'itinerari, què passa exactament? Alguns d'aquests joves poden entrar dins d'alguna d'aquestes empreses, o com funciona això?
Doncs, aquest any, doncs, tenim una innovació, que tenim la ruta groga, que és de futur, no? Tenim empreses com Port Aventura, Colacau, Litotru, Welling, Mesostètic, entre d'altres, que ens llencen ofertes dintre de l'autobús. És a dir, que avui mateix s'han passejat uns QRs on els nois i noies podien fer un clic i mirar aquestes ofertes de feina. Això per una banda. L'altra és que, malauradament, doncs, no estan dintre del circuit universitari, no tant no se'ls pot contractar com a pràctiques. Sí que és cert que, doncs, alguna edició ens ha passat, doncs, els han donat, doncs, 30.000 euros per fer una primera ronda, no? I a la segona 30.000 més.
Yeah.
O han agafat a persones per treballar. De fet, encara hi ha una persona treballant a Aigües de Barcelona de l'edició de l'any passat. Mm. I al final no deixa de ser un escenari, no?, on et poden veure i poden captar el teu talent com a jove.
Mm. Oye, es tracta, en certa manera, d'ajudar els joves titulats en el llançament dels seus projectes, les seves iniciatives, no?
Correcte, i sobretot, doncs, generar aquest equip multidisciplinari, com pot haver-hi des d'un tecnòleg, a un mestre, a un arquitecte, a una persona d'exactes, i que responguin a un repte, no?
Els perfils...
És molt més integral.
Clar. Els perfils dels estudiants que s'han apuntat, quin és aproximadament? Quins graus han cursat i quin camí segueixen fins a arribar a vosaltres?
Doncs tenim de tot, com tots els anys, però et diria que aquest any majoritàriament tenim temes de comunicació i màrqueting. Això és el que tenim més. Que no hi ha persones amb diferències d'idiomes, a comerç internacional, a ADE, a advocats, saps? Hi ha diversitat. I veiem que s'enriqueix molt el programa.
Clar. És un projecte que el teniu concentralitzat sobretot al Baix Llobregat. Jo no sé si hi ha objectius d'estendre-ho a altres punts de l'àrea metropolitana de Barcelona, a Catalunya, o preferiu centrar els esforços en aquesta zona on porteu 8 anys fent aquest projecte?
Mira, creiem que el talent està arreu, amb la qual cosa tenim nois i noies d'arreu. Ens veien un parell de noies a Tarragona, justament, a aquesta edició. Però nosaltres estem anant a visitar no només el de Llobregat, sinó que visitem empreses, doncs, vam estar al Desigual aquí al costat de l'Hotel Vela, per exemple, hem estat a Sant Cugat. Anem allà on estigui la innovació. Vull dir que si ens centrem més en el que serien les nostres associats, doncs per també, doncs, ens donar aquesta oportunitat a ells, però la veritat és que ja ens han demanat empreses de fora i força lluny d'aquí, yeah, doncs, com poder integrar, no?
Molt bé. Quan acaba la ruta d'aquest Innobús?
Doncs mira, aquesta és la segona setmana que ha començat, com et deia, al Port de Barcelona, i acabem aquest divendres.
D'aquest divendres.
Aquestes setmanes de ruta, aquest divendres acabem. Acabem amb Setaqua i el 20 de juny fem la final, la gala final, on hi ha la presentació dels reptes
la solució, no?, que han treballat els nois i noies.
Molt bé.
Davant de les empreses de l'antiga fàbrica de Barcelona.
Molt bé, aviam quin serà l'afortunat o els afortunats, eh? Natàlia Mir, directora d'Innovaix, gràcies per atendre'ns aquest migdia. Enhorabona per aquesta iniciativa, perquè sempre és bo que hi hagi aquesta intercomunicació entre empresa i estudiants que comencen i que tenen tantes ganes de començar a treballar el seu futur, eh? Natàlia, moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres, Carles. Moltes gràcies.
I enfilem ja la recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra, com sempre, amb la bona recomanació dels amics de Càritas.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista, tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Cinc minuts i les 3 de la tarda. Joan Ballori, què tal?
Hola, Carles, bona tarda.
A les 3 i 5, Esports Cope, obrim ja oficialment el Mercato?
Sí, okay, home, sí.
Vinga,
sí.
Som-hi.
Hem de començar a parlar de noms de Mercato. Per exemple, el Barça, un nom que hi ha sobre la taula ara mateix és el de Gundogan, el capità del Manchester City, que s'ha proclamat campió d'Europa aquest cap de setmana. El vol al Barça. I aquesta setmana Gundogan ha de decidir el seu futur. El Barça té un acord verbal amb ell, el que passa que té d'altres ofertes i no sembla fàcil que pugui acabar a Can Barça. Parlarem de la Champions del City, la primera de la història del club i la primera de Pep Guardiola fora del Barça. En parlarem amb Aureli Altimira, que va ser ajudant de Guardiola a la seva primera etapa al Barça, tant al filial com al primer equip. A l'Espanyol estem pendents que es faci oficial la destitució del director esportiu Domingo Catoira. També parlarem en clau espanyol de l'acord pel nom de l'estadi, Stage From, que li posarà el nom a l'estadi de l'Espanyol fins al 2028. I en bàsquet, avui tenim Joventut Real Madrid, és semifinals de la Lliga CB. El Real Madrid domina la sèrie 2-1. Si guanya avui, ja estarà a la final. Ahir, Unicaja 79, Barça 90. Demà tenim el quart partit. El Barça domina la sèrie per 2-1. I també parlarem de Djokovic, que ha guanyat aquest cap de setmana Roland Garros. El seu gran slam número 23 és el que més té de la història del tenis.
Fantàstic. Recorden com es dirà a partir d'ara el RC de Stadium?
Stage From Stadium.
Quines complicacions.
Quantum Frito o algo así, no?
Una empresa de ticketing nord-americana.
Molt bé, doncs felicitats. Banyoli, les 3 i 5 més esports. Adéu.
Buscarem el nickname, no?, perquè diguin ràpid, perquè si han de dir tot això...
I vostè què buscarà a les 7 de la tarda a l'internet? Moltes coses, no?
Jo, moltes coses.
Viatge a Ripoll, no?
Viatgem a Ripoll.
Amb qui?
Mira, parlarem amb un company periodista que treballa al diari El Punt de Ripoll, és en Jordi Casas, per saber una mica... Com és la gent, com està visquent la gent aquest problema de la victòria de la candidatura d'Aliança Catalana? I volem saber una mica quin ambient es respira. Així que el company ens ho explicarà de primera mà.
Sí, sí, el ple del dissabte ja ens ha dit l'Oriols, la Sílvia Oriols, que serà mogudet perquè la faran fora tots els grups de l'oposició perquè no sigui alcalde ella. Molt bé.
Així és.
Aviam, avui també estem donant volada al tema d'aquest i una cosa que es diu Innovus, que és una iniciativa interessant. Sí. Joves que busquen feina i empreses que els necessiten.
Exacte, crear les connexions entre el talent universitari i les empreses, i parlarem amb el cap d'innovació d'Aigües de Barcelona, que és una de les empreses que participen al projecte. I atenció, l'ossada, perquè avui viatjarem fix a Mèxic, perquè la COPE està dintre d'un festival on cantarà Alejandro Fernández.
No el polític.
No, home, no. Vio a Mèxic i és el de Me dediqué a perderte y ne te de na 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 na. Bueno, luego te la canto, l'ossada,
Molt bé. Doncs escolta, amb aquesta cançoneta tan maca d'Alejandro Fernández, Ranxeres, no? Ranxeres, no?
Home, clar, molt bé. Em canta molt bé, El seu pare era el rei de la ranxera.
Tot això a les 7 de la tarda, la Linterna amb la Montse Rodríguez. Bon programa, Montse.
Gràcies.
Continua la informació, Pilar García Muñiz, segueix explicant tot el que t'interessa, que vagi bé i que tinguis molt bona tarda.